L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, rendir-nos. Parlem de la rendició amb Maria Rufino, Eva Juan, Emma Barthe, psicòlogues, senyores, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingudes.
Gràcies.
Gràcies a ti.
Eva, què és per tu la rendició?
Bé, per mi la rendició té que veure amb saber deixar anar. I això vol dir que el teu ego ha de poder desidentificar-se d'allò que un creu que és la seva veritat. Perquè la veritat que ens muntem, que normalment és tota aquesta il·lusió, resulta que molt sovint ens porta d'una forma enganyosa a pensar que la vida és allò que hem après segons els patrons familiars. I si no sabem deixar anar a temps a les nostres vides patrons i ferides, llavors un no pot realment rendir-se.
Avui a l'Ofici de Viure ens preguntem en quins moments hem de tirar la tovallola, com saber fins a quin punt hem de tirar la tovallola, o hem de deixar una feina, una relació, un context, o també la vida, no? Fins a quin punt ens hem de rendir a la vida. Potser una intel·ligència més gran que la nostra, la línia també del que comentava l'Eva Juan. Fins a quin punt hem de lluitar? Hem d'esperar que estiguem extenuats per rendir-nos? Per què el fet de rendir-nos a la nostra societat té tan mala fama, no? I en canvi sembla que sempre hàgim d'estar lluitant. Tirar la tovallola no vol dir que siguem covards? Què és per la Maria Rufino la rendició?
Doncs seria reconèixer quan una fita o un objectiu és inviable o el fet de perseguir-lo deteriora el propi benestar emocional, fins i tot pot arribar a causar patiment. Llavors és, per una banda, no, en la línia del que li va comentar, és l'entrega, és entregar-t'hi, i per altra banda és el fruit, no, d'una decisió conscient, plena de saviesa, que optes per renunciar a allò que més, que lluny, no, de beneficiar-te, t'està perjudicant.
Amb vosaltres totes tres heu treballat amb persones i tu, Maria, si no tinc mal entès, no, uns més amb 10 anys, cures pal·liatives, i per tant vas, clar, treballar amb persones que en un moment o un altre decidien rendir-se.
Sí, de fet, bueno, en psicologia final de vida, no, en pal·liatius, hi ha un model que és la base, no, de molts terapeutes i professionals, que és el model de la psicòloga transpersonal Kathleen Dowling-Singh, i ella descriu en aquest model una primera etapa davant l'afrontament d'una malaltia de final de vida, no, és a dir, una malaltia que amenaça la teva pròpia vida, defineix una primera etapa de caos, caracteritzada per la lluita, per la negació. La segona és la de la rendició, el surrender, i l'última és la de la transformació, amb la qual no tothom ha de passar per aquestes etapes, però sí és veritat que davant d'un patiment molt profund hi ha persones que opten per deixar de lluitar i entregar-s'hi allò que no poden controlar. És com un alinear-se amb el que la vida els ha posat al davant en lloc d'anar contracorrent.
Després en parlarem, no? Perquè també hi ha altres casos, i en aquest cas l'Eva com a psicòloga els veu dia sí, dia també, no? En què no només hi ha esperances, sinó que cal arremangar-se i treballar de valent per la curació també, no? Llavors, com distingir una cosa de l'altra? Després, si et sembla, en parlem. I abans d'entrar en matèria, l'Emma Barthe, ens agradaria també saber d'entrada què entén ella per rendició.
Jo la veritat és que no utilitzaria la paraula rendir-se.
Ja ens està desmuntant el programa,
sí,
d'entrada.
Sí. No, jo diria més a que és una renúncia, ¿no? Perquè rendir, ja esta paraula és com, fíjate, hemos dicho luchar, amenaza. Rendir se asocia mucho a eso, a que alguien gana y yo pierdo, ¿no? No, yo creo que a veces tenemos que renunciar al control, fluir, ¿no? Que dices, ese estado de fluir con las cosas y ser consciente de lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar. Y a veces tienes que entregarte. Y luego hay una cosa muy importante, que hablamos del concepto, pero no hablamos de la persona que se rinde. Y yo creo que como especialista en psicodiagnóstico es importantísimo quién se rinde. Porque tú te puedes rendir, tú te puedes rendir, tú te puedes rendir, y yo me puedo rendir, pero ¿quién? ¿Qué aspecto de tu personalidad está rindiendo y no deja que tú fluyas y que saques otra realidad? O sea, porque hay gente que a lo mejor se imanta en lo imposible y tienen un aspecto en su personalidad que está desajustado. Entonces te rindes como... ¿Pero por qué te rindes? Gaspar, tú... No, o sea, no es el hecho de rendirse, es el hecho de quién se está rindiendo. ¿Y qué aspectos de tu personalidad no permiten que tú te entregues más a este proceso? Que te abras a otras realidades, a otros aspectos, que tu personalidad te lo está impidiendo. Entonces, no me quedo ni en rendir, ni en fracaso, ni en lucha. Estas palabras nos engañan, porque es quién se está rindiendo, quién se está entregando, quién está...
Jo em rendeixo totalment al fet que a l'Emma no li agrada el títol del programa.
Ah, no, m'encanta.
No, però vull dir que canviaria... Faig broma, no? Però sí. Que està obrint molt
claro.
El ventall.
Perquè què és rendir-se? Què és fracassar? Què és perder? Fíjate que en les batalles la bandera era blanca. Que blanca és la pureza. És que ja t'entregues a lo que és, ¿sabes? Como que bailas en el proceso y no hay una resistencia. ¿Sabes? Aceptas lo que es con amor. No sé cómo decirlo.
Sí, ens ve a dir que totes aquestes grans paraules, primer que no s'ajusten a la realitat, no?
Claro,
i després ens fan patir molt.
Es que depende de ti, de quién eres tú. Si eres una persona que te focalizas en la carencia, que te matas en lo imposible, pues a lo mejor te tendrías ya que soltar. Pero antes tenemos que saber quién es la persona que se rinde. O sea, lo aplicamos a todo el mundo, pero tenemos que saber qué persona o qué personalidad es la que está decidiendo eso. A lo mejor es a destiempo.
Avui a l'Ofici de Viure en parlem, eh? Parlem de rendir-nos, eh?
I, oh, me rindo a ti.
De llançar, moltes gràcies, de llançar la tovallola, de canviar de xip, podem dir-ho també d'altres maneres, d'entregar-nos a la vida amb Emma Barthe, Eva Juan i Maria Rufino. Julia Keller rescata l'actitud d'alguns artistes al seu llibre Rendir-se, aquest és el títol, una estratègia de vida que en el seu particular camp de batalla artistes que han fet el mateix que han decidit rendir-se de cop i volta. Greta Garbo, escriu aquesta autora en el seu llibre, és coneguda ara tant per deixar Hollywood en el seu millor moment com per la seva interpretació. El compositor Jan Sibelius va crear sinfonies enlluernadorament formoses i concerts per violí que posen la pell de gallina, però va deixar d'escriure música seriosament als 62 anys, 3 dècades abans de la seva mort. O el silenci de l'escriptor Dashiell Hammett, després de publicar El falcó maltès i altres obres mestres de la ficció criminal. És un misteri més gran que qualsevol altre misteri que ha creat en la seva obra. Per què va guardar per sempre la seva ploma? Per què de cop i volta van decidir rendir-se aquests artistes? Julia Keller apunta en el seu llibre que rendir-se per ella és un acte d'amor. També és una via d'escapament, una possibilitat remota, una drecera, un salt de la imaginació, un puny aixecat en senyal de resistència, una gràcia salvadora i un desastre potencial, perquè pot resultar contraproduent de manera espectacular, sabotejant carreres professionals i destruint relacions. Pot arruïnar la nostra vida. Gent que decideix posar punt i final a aquella etapa, llançar la tovallola, com dèiem, deixar-se anar, entregar-se. I per què? Buscarem la resposta en les paraules de la coach i emprenedora Mònica Fuster, que té un llibre també amb el mateix títol, El poder de la rendición, i que diu, per manifestar l'amor que ets només et cal rendir-te. No persegueixis l'amor, no sentis que et fa falta ni el busquis fora de tu, simplement fes que el teu ego es rendeixi i l'amor florirà en tu. Avui a l'Ofici de Viure, rendir-nos.
Napoleó. Una retirada a temps és una victòria.
Per mi rendició és accepto incondicionalment el que és, que potser encara no he aconseguit allò que vull, i llavors m'obro a ser guiada per al meu ser interior, per la meva intuïció, per alguna cosa més gran que jo mateixa, en lloc d'aquesta tossuderia de l'ego, i continuo aquest camí seguint i perseguint el meu somni. Aquesta per mi és la rendició, és rendir-nos a la vida, rendir-nos a un poder superior, rendir-nos al nostre propòsit, a rendir-nos al cor, al nostre ser essencial. en contraposició amb aquest ego, aquest personatge arrogant que vol controlar, que creu que el tossut, que creu que pot fer les coses a la seva manera i que tot sortirà com vol, doncs és la rendició d'aquest petit personatge, de la ment petita, al servei del gran jo, no? Al servei de l'essència que realment som.
Parlem, doncs, del fet de rendir-nos. Escoltàvem la Mònica Fuster, ara mateix, obrint-se incondicionalment al que és, obrint-se a ser guiada, deia, per alguna cosa més gran que jo mateixa, rendir-me a la vida, deia, al cor, també. No sé si faria seves aquestes paraules l'Eva Juan.
Sí, jo és que estic amb la línia, en aquest sentit, de la Emma, en el sentit de que el treball aquí està amb l'entrega. El que s'ha de rendir, en tot cas, és realment és l'animalet de companyia que tenim, que és l'ego, que és un animalet, és la part primària, no?, que està allà en permanent supervivència, i és lògic, fa el seu treball heredat de generacions i generacions, i davant de situacions molt complexes, doncs està allà batallant, no? Llavors, clar, quan un batalla, que és una part molt primària del funcionament, diguéssim, egoic, doncs al final la primera part seria rendir-se, sí? Per poder després entregar-se, no? Entregar-se a el que és l'experiència vital, la que sigui, que és una mica en la línia, no?, que deia la Maria, de fluir dins de l'experiència on tu et transformes. És l'única possibilitat de transformar-te, però primer, clar, tens que haver, d'alguna manera, domesticat a l'animalet de companyia, que és l'ego, i el qual sí que s'ha de rendir. Ell és el que s'ha de rendir. Però el teu jo superior, diguéssim, perquè aquest és el jo petit, que parla molt bé la Mònica Fuster. El tema és anar a evolucionar, deixant a part, no?, posant-lo aquí al costat, calmadet, en l'ego, no?, ben amaestrat, i entregar-te en el jo superior. Clar, però aquí estem parlant de paraules majores,
sí,
eh?
Sí, totalment. Parlant de la... Sí, ja que estem parlant... Sí, sí, ja sí. Que estem parlant, efectivament, d'aquests conceptes, i amb una psicooncòloga, tu des de fa, Eva, des de fa 18 anys que vens a l'Ofici de Viure, ja sempre ens has... 18 anys, imagina't. Sempre ens has dit que no estaves d'acord amb l'expressió lluitar contra el càncer. No,
no m'ha agradat mai amb aquesta...
Clar, ara ens estàs dient que hem de rendir-nos a l'experiència, però no vols dir, no vols dir en aquest cas...
Però qui rendeix és l'ego.
L'ego, val.
No vol dir... Diguéssim, és el nostre jo petit, que és el que està en lluita, perquè és el supervivent. Però fins que no el transcendeixes, fins que no has fet un treball de maduresa d'aquest ego i fins que no has pogut traspassar-lo, no pots fer realment una entrega. I, per tant, clar, es parla de rendir, no? Però, insisteixo, és com la primera part, és el primer step, no?, de tot un procés que seria de transformació del ser, no?, en l'experiència en la qual tu t'arribes a entregar. Però a qui has de rendir és en l'ego. L'has de cansar totalment. Quan està totalment cansat és quan potser es rendeix. Com un nen petit.
I potser, fins i tot, després el tractament mèdic pot ser més eficaç.
Sí, sempre. Tots els tractaments són més eficaços. Perquè un accepta, realment.
A Maria, estàs d'acord amb aquest rendir-se de l'ego?
Estic d'acord. Potser el que matitzaria és que la rendició, sota el meu parer, cal contextualitzar-la, no? És a dir, bé, quan l'Eva apunta, no?, en situacions, doncs, com les que està descrivint, on l'ego, doncs, fa nosa, no?, passa a ser un obstacle, també hi ha contextos, doncs, bé, sigui perquè t'has proposat, no sé, un objectiu professional o vols arribar, no?, a assolir, no sé, una fita concreta. Vull dir, la rendició sento que és una decisió molt preuada i molt necessària, però no és l'enemiga de la perseverança, no és l'enemiga de l'esforç, no han de per què estar contraposades, no? És a dir, doncs els grans objectius no s'aconsegueixen d'un dia per un altre, requereixen, com bé dic, no?, doncs aquest esforç, el ser tenaç, no? El que passa que un s'ha de qüestionar o plantejar fins a quin punt aquesta perseverança passa a ser una obstinació, on ja no, t'està deteriorant la teva salut mental, i llavors toca donar aquest següent pas, no, que l'Eva apunta, de rendir-te, de reconèixer les limitacions, bé siguin externes de les circumstàncies o bé siguin les teves pròpies limitacions internes, i també, d'alguna manera, no viure-ho com un fracàs, sinó com un gest d'autocura i de prioritzar el teu benestar per davant d'una fita que, bueno, no ha pogut ser.
Des d'aquest punt de vista, és tot un alleujament.
Absolutament d'acord.
La rendició.
No? Sí, potser inicialment sí que poden haver-hi, poden emergir missatges, doncs, no sé, no ho he aconseguit, he sigut una covard, no he sigut capaç, judicis propis o judicis externs, o fins i tot decepcions. Cal transitar aquestes decepcions, però molt possiblement al final el que la persona pugui experimentar, com bé dius, és aquest alleujament, aquesta sensació de calma i de pau, no? D'haver-te'n desfet d'un pes molt important.
També amb les relacions de parella. Vosaltres no sé si feu teràpia de parella, alguna de vosaltres tres, però clar, la persona que porta anys i panys lluitant perquè funcioni la relació de parella, arriba un moment, com tu deies també, Maria, d'un desgast impressionant, que el millor que pot fer és deixar anar, no?
És important lluitar, és important tractar de millorar aspectes, no? Però també, com diem, no? Ha d'haver-hi un punt d'inflexió on tu et preguntis si allò et val la pena, si aquell desgast físic, emocional, doncs està una mica... t'està envaint, no? I t'està, doncs, perjudicant més que no pas ajudant.
O emmalaltint. També deus veure, m'imagino, Eva, gent que ha emmalaltit perquè no s'ha rendit o perquè ha mantingut dinàmiques que les desgastaven.
Sí, exactament, perquè en realitat han sigut dinàmiques que han sigut de lluita. No exactament, perquè aquí en la nostra societat confonem la lluita amb la perseverància. I quan hi ha lluita, i tot segur que ens ha passat, perquè a tots ens passa, que quan estàs en lluita segur que et desgastes i tens molts més números d'alguna manera d'emmalaltir d'alguna manera, no? Ni que sigui d'un constipat. El problema és estar en lluita i confondre la perseverància, la paciència, el treballar, diguéssim, doncs, amb un objectiu, no? Que pot sorgir aquell objectiu que tu tens en el teu cap o no exactament, o molt millor, no? Però no entrar en lluita, no? La lluita és el que realment desgasta i ens produeix un estrès profund i crònic que ens pot emmalaltir. Bueno, és una de les diguéssim, àrees importants, no? L'estrès crònic.
Emma, què en pensa de tot plegat? S'han dit moltes coses de moment.
Sí. Bueno, yo he estado años también en oncología. Hace 8 años que dejé la oncología. Pero yo pienso que aquí luchar es que tienes toda la razón. Pienso que no se lucha contra nada. Porque si luchamos contra algo significa que el que muere es un perdedor y el que se cura es un ganador. Y esto me parece terrible. Entonces yo creo que a veces necesitamos una mirada también más espiritual y trascendente para entender que la vida en sí misma es pasajera, es efímera, es momentánea. Entonces esto requiere de un nivel de conciencia elevado para ya entregarte a este proceso que significa vivir y que vas a morir. Y que vas a morir de alguna manera. Entonces, necesitamos también elevar la conciencia de esa persona, o sea, que eleve su conciencia para entender esto, porque si no nos quedamos en eso, en que tenemos que luchar para vivir. Así que si yo muero, pierdo, y el que vive ha ganado. ¿Esto qué es? ¿Esto es el dolor que produce? Incluso a veces decimos, es que, mira, yo pensaba el otro día, voy a escribir algo sobre esto, porque realmente es, mire, usted se ha muerto porque no ha rezado lo suficiente, no ha meditado lo suficiente, no ha luchado lo suficiente, no ha tenido pensamiento positivo lo suficiente, mira, vete a la de me.
Això ho diu una psicòloga, ¿eh?
Sí, claro que esto es, no, pero es que esto es terrible poner este peso. Quiero decir que la enfermedad ha venido a llevarte o ha venido a enseñarte. Yo esto es algo que he concluido.
¿A llevarte en quin sentit?
A llevarte.
Sí.
A trascender la realidad mundana y volver. Claro, por supuesto yo soy una persona que me apoyo en la ciencia, pero desde luego a esas alturas no voy a negar nuestra condición espiritual. No la voy a negar. O sea, tenemos una condición física, una condición mental y una condición espiritual.
Sí, las tres d'avui,
sí, les tres
convidades d'avui esteu...
del ser.
Però vull dir que convidades d'avui esteu d'acord amb aquestes tres dimensions.
Sí, entonces, sí, claro, sí. Hay veces que necesitas esa mirada más trascendental, más transpersonal, para aceptar este proceso también. Entonces, aquí no hay ni vencedores ni vencidos, ni se lucha contra nada. Haces lo posible, lo que esté en tus manos y en la ciencia, y tus mecanismos de autoayuda, para... no sé cómo llamarlo, pues para curarte, sin más. Si no curas, sí llega un momento que ya, pues lo que dices, ¿no? Pues te entregas y aceptas lo efímero de la existencia, que la enfermedad esta, en este caso, ha venido a llevarte, que es una experiència per a ti i per a los tuyos.
Que passa que vostè, també com a psicòloga, aquest missatge li deu ser senzilla, es pot transmetre amb persones com més espirituals, per exemple, abans d'un procés de malaltia, però m'imagino que amb determinades persones que la venen a veure, que ja tenen, no?, porten tota la vida pensant d'una determinada manera, costa molt obrir la mirada.
Claro. Lo que pasa es que también es cierto que en determinados momentos, estas circunstancias tan, tan extremas, es poco poco frecuente que la persona no se abra, que no consigas que esta persona
claro,
se abra.
S'obre sense posar-hi paraules, claro. Però s'obre, clar.
Mira, yo puedo contar una anécdota.
Sí, tant.
No quiero robar mucho tiempo, pero no, mira, me ha venido a la mente un paciente terminal de cáncer que tenía 72 años y estaba, bueno, se había retirado ya de retirado del trabajo y tal, había luchado toda su vida, había sacado a sus 6 hijos adelante y estaba muy orgulloso y ahora era el momento de disfrutar de la
jubilación,
¿vale? Y un cáncer, y aparte de carácter terminal, y lo llevaba fatal. Toda su vida había sido un valiente, había sacado a sus hijos adelante, estaba muy orgulloso de lo que había dicho, salió de la nada y bueno, lo llevaba muy mal, los oncólogos estaban como un poco desesperados con su actitud, con su comportamiento, con su personalidad. Y al final, Emma, ves a verle, recuerdo que le dije, oye, toda tu vida has sido un valiente, has sacado a tus hijos adelante, están súper orgullosos de ti, ahora realmente están cansados de ti, ¿cómo quieres morir? Toda tu vida demostrando una valentía y ahora cómo quieres morir, como un cobarde. ¿Cómo quieres morir? Decirlo tú. O como un valiente. Piénsalo, reflexiona. Fue un caso, a ver, me permití hacerlo así, ¿no? Pero digo, decídelo, porque es una elección. ¿Cómo eliges morir? ¿Como un valiente o como lo que está pasando ahora, que tienes a tu familia casi deseando que te vayas de la pesadez? Y él dijo, quiero morir como un valiente. Y a partir de ahí hizo un cambio increíble. Y recuerdo que entraba en la habitación y decía, ¿cómo estamos? Y decía, valiente, y levantaba el dedo así. Claro, es una elección, no agarrarte. El ego es una palabra que a veces nos despista, pero al final es tu personalidad.
Es la personalidad, sí.
Es tu personalidad, porque hablamos del ego y nadie entiende bien qué es el ego.
Vol dir no aferrarse a la personalidad.
Claro, claro, claro. Entonces, claro, de repente, él que había sido tan valiente, estaba tan orgulloso, estaba tirando toda su vida de superación personal al traste, frente a la realidad, que no, o sea, a la única realidad que tenemos, que es que vamos a morir.
Clar, ja que estic envoltat de 3 grans psicòlogues, o sigui, la personalitat en aquest cas ens fa més nosa que servei, de vegades, Eva, si canviem ego per personalitat?
Bueno, la personalitat és un programador.
Màscara, és un personatge.
És un programador de datos per poder sobreviure.
Sí. O sigui, que ens
I
va
és
molt bé,
útil
la
per la supervivència. Sí. A veure, és molt important. El que passa que l'has d'identificar i no identificar-te. Aquest és el gran tema. L'has d'identificar i saber posar-lo en el seu lloc i no identificar-te, perquè si no, un arriba a situacions tan importants com és la proximitat a la mort o a events molt importants on un pues, està allà actuant des de l'ego i no des de la saviesa que em porta dins per realment fer el procés d'entrega, no?
Però no és una cosa l'ego, és que sí. Clar, l'ego, tu forma de pensar.
Clar.
O sea, la vida és una contínua interpretació. Suceden coses i tu vas a tener que interpretar. Ahí tienes que ajustar, optimizar e implicarte. ¿Cómo lo haces? Porque hablamos del ego, pero queda bueno, ¿y qué hago con el ego? No, usted, a ver, optimiza, ajusta y se implica. Sí. ¿Cómo podemos ajustar? ¿Cómo se centra? ¿En la negatividad? ¿En la optimización?
Claro.
¿En la evaluación selectiva negativa? Es que eso es importantísimo. Claro, porque si ya tienes una persona que tiene un molde mental que es evaluación selectiva negativa, ya sabes cómo va a interpretar la realidad. Le decimos ego y no entiende nada. Ahora le decimos, usted tiene una tendencia a hacer una evaluación selectiva negativa de las cosas. ¿Lo entiende? Ahora vea cómo este factor en su personalidad está afectando a su realidad personal. Porque si no, el ego queda como muy abstracto.
Claro, porque no se entiende que es el procesador de toda esta información.
Sí.
Y ya está, no hay más.
Mònica Fuster. Sense rendició no ets lliure. Sense llibertat no pot ser feliç.
Aquesta autora, la Julia Keller, que té aquest llibre del qual també estem parlant implícitament avui a l'Ofici de Viure, que es diu Rendir-se, una estratègia de vida, diu Maria Rufino. Em sentia sola i enyorava desesperadament casa meva. Odiava les meves classes, tant les que rebia com les que impartia. Odiava la universitat. Odiava el meu apartament. En resum, ho odiava tot, especialment a mi mateixa. Bé, és un testimoni contundent. Explica ella que no es volia rendir, però que al final va haver de trucar a casa perquè no podia més. Valia la pena, creus, rendir-se en aquest cas?
Que important, no? Permetre's la rendició en aquest cas quan li està generant, sembla, doncs, aquest rebuig, aquest malestar, i m'ha semblat entendre, no?, que agafa el telèfon i truca a casa. És a dir, quina valentia, quin coratge reconèixer: no puc més, reconèixer, he arribat fins aquí, no sóc feliç amb la decisió que he pres, no?, i vull reconduir la meva vida. I tant, que sento que calia i és necessari, però potser no tothom, degut, doncs, a la motxilla o a les experiències de vida, on no per tothom deu ser fàcil rendir-se, no? Hi ha gent que justament per al recorregut vital, doncs, bé sigui pel nucli familiar o per les experiències viscudes, la lluita és quelcom molt important, no? Vull dir, no oblidem, una mica enllaçant amb el que comentàvem anteriorment, que la lluita és una estratègia de supervivència. Llavors, que important és lluitar, no?, i donar-se permís per intentar revertir una situació, per canviar o per aconseguir, no?, assolir aquella fita, com dèiem anteriorment, però que important és també saber reconèixer en quin moment cal deixar anar, cal rendir-se, entregar-se. De fet, la Julia Kellen, en el seu llibre, també entén la rendició com a renúncia, i tot i que fa diverses entrevistes, recull diferents testimonis, i un d'ells és el de la Simone Biles, que va renunciar als Jocs Olímpics de Tòquio prioritzant la seva salut mental. Llavors, és com que la lluita i la perseverança donen o són models d'inspiració per molta gent, però també penso que la rendició, i el cas de la Simone Biles, doncs, és un d'ells, també és un model d'inspiració de quan saber prioritzar el teu benestar emocional.
En aquest cas, el seu exemple va ser aplaudit, sí, va influir positivament en molta gent.
Però què hizo? Él no se rindió. Él lo que tomó es una decisión consciente.
Claro. Sí, sí.
Él tomó una decisión consciente, sí, que luego le decimos que es rendir, pero no, tomó una decisión absolutamente consciente de la realidad, que eso es lo que nos...
Sí, l'Emma ens va insistint en canviar el llenguatge, eh?
Ah, no.
Sí, sí, no, pues sí, no. Busca sinònims.
Porque la lingüística a veces nos atrapa. Sí.
Canviaria, en aquest cas, rendir-se per prendre una decisió conscient, clar.
No sienta...
Prendre consciència és que...
No, mira, por ejemplo, un ejemplo mío, que no es que tire para casa, yo, bueno, sabéis que he abierto una unidad de psicodiagnóstico, no es publicidad, ¿eh? O sea, he abierto una unidad de psicodiagnóstico. Fuimos pioneras en psicooncología y mira que hemos sufrido, ¿eh?
Sí. Ahora está mirando a Leva Juan.
Sí. A mí.
No, porque hemos sufrido las primeras psicooncólogas,
sí,
que no nos conocíamos.
Sí, 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 son duros.
Sí, fueron tiempos muy duros. Pero, por ejemplo, yo ahora he dicho, no, es que ahora soy como, lo más importante es esa personalidad, o sea, lo que quién es el que se está rindiendo. Y he abierto esta especie de Echevarne de la mente, ¿no? Y me dicen, ostras, Emma, ¿y si fracasa? Y yo digo, es que no va a fracasar. En todo caso, la gente no está preparada para entender que tu personalidad es un hecho. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es la manera, esa conciencia de mirarlo. Y puedo decir, ostras, tú cierro, ha fracasado. No, o me rindo. No, a veces es que no estamos preparados todavía, claro, o la sociedad no está preparada para presentar determinadas cosas, como la psicooncología. Nos podíamos haber rendido. Yo no me rendí, ni un paso más, pero hubo psicólogos
también
que lo
lucha.
Dejaron.
¿Eh? Que hubo perseverancia y lucha, hubo
claro,
de todo, claro.
Pero
y ahora
que,
en otras cosas.
Total. Y... Sí.
Bueno, hem parlat de l'acceptació, que també un possible sinònim, Maria Rufino, seria el de l'acceptació, no? Mm.
Sí, de fet, la rendició va de la mà de l'acceptació. Mm. És a dir, acceptar, no? Insisteixo, depenent del context, però acceptar els propis límits, acceptar que tu no pots solucionar un problema, revertir la personalitat, no?, de la teva parella, millorar una relació... d'alguna manera acceptar que no tot depèn de tu, que també és un acte d'humilitat, no?, reconèixer les pròpies limitacions. Doncs aquesta acceptació comporta, o la rendició comporta acceptació, no?, i a partir d'aquesta acceptació és quan moltes vegades, doncs, s'experimenta el que bé deies al principi, aquest alleujament o aquesta calma interior.
És que, de fet, és el punt d'inflexió de tot procés, de tot procés de malaltia. El punt d'inflexió és l'acceptació. I, de fet, quan tu has de fer, diguéssim, la valoració, diguéssim, psiquiàtrica-psicològica, quan una persona no està acceptant, està desadaptada. Llavors poses trastorno desadaptativo, eh? Que és una forma que ens entenem els professionals per dir, en el fons, que no hi ha una acceptació del procés, de moment. Però entenem que el procés és... que l'acceptació sempre és un procés, no?
Pero claro, detrás de este trastorno desadaptativo, es como detrás de una depresión. Tú lo tratas de depresión, pero en realidad es identificar... O sea, la depresión es la consecuencia de esas variables de tu personalidad desajustadas. O sea, imagínate esta persona que a lo mejor no acaba de rendirse o entregarse, tiene dominio y control, 3 asteriscos, como si fuera una analítica de sangre.
Sí, es un desajuste de la realidad.
Claro, es un desajuste. O que tú te rindes porque te falta atrevimiento, dureza y dominio. Claro, yo creo que esto
coraje,
es importante.
Una palabra que ha usado María, claro. Y que es muy importante. Coraje, ¿no? Sí. Coraje para enfrentar
pero
la realidad,
pero
¿no?
Tú tienes, yo creo que las personas tienen que saber que tienen que conocer su personalidad como conocen o pretenden conocer su cuerpo.
Claro.
Y luego también digo, si te preocupa lo que comes, imagínate lo que piensas, ¿eh?
Claro que sí, así lo identificas y puedes saber por dónde va y puedes tomar decisiones.
Sí, Emma, és obligat que ens faci 5 cèntims d'aquesta primera unitat de psicodiagnòstic predictiu
no
a l'Estat.
No passa res, però...
Perquè per al·lusions no ho teníem previst, però sí que... crec que val la pena... No, al contrari, crec que val la pena acabar d'explicar una miqueta en què consisteix aquesta unitat. Què fan vostès? Què fa vostè?
Que desnudamos entero.
Directament. Una radiografia allà...
Sí, en realidad, bueno, se trata de eso, de una... Sí, es que lo mismo que te chequeas el cuerpo, chequear tu mente, es que se chequea, que yo creo que esto... A veces dicen etiquetas, digo, no, a ti cuando te dicen sarampión o viruela, creo que te ayuda a entender, pues en psicología también. Te ayuda a entender que, bueno, últimamente conté un ejemplo de una persona muy estupenda, un alto directivo, que tenía autosuficiencia altísima, razonamiento altísimo, apertura al cambio, liderazgo, con depresión y despedido de una multinacional. Claro, pero luego resulta que en su personalidad, por otro lado, tenía atrevimiento 0, dominio 0 y dureza 0, se lo comían con patatas. Entonces, esas 3 variables de su personalidad no permitían la expresión de todas esas características elevadas que tenía. Claro, si la persona no se entera de esto, acaba en depresión y de baja por 6 meses. ¿Y lo tratas de depresión? No. O sea, yo creo que tenemos que ser tremendamente serios. Tremendamente serios. Lo que pretendemos ser, pues eso, como el echevarne de la sangre, lo mismo. Pero no por nada, sino por la necesidad de hacerte chequeos psicológicos continuamente. Si tú ahora tienes cáncer y veo tu personalidad y digo, vale, puede ser que esa ansiedad tan elevada haya producido una inmunosupresión, es que lo puedes ver. Puedes ver si tiene una personalidad que es predispuesta a producir una inmunosupresión o que tu ansiedad es cognitiva. Y venga a tomar pastillas. Digo, pero si tu ansiedad es cognitiva... La pastilla no va a cambiar tu forma de pensar. O que tu ansiedad es fisiológica y venga a la terapia. Puedes tomarte una pastilla ya, por favor. Eso es lo que no entendemos. La importancia de los datos, que eso es ciencia. No etiquetar, sino que es saber.
Emma, molta sort, doncs, amb aquest...
No, i enhorabona... I no fracassaré. Me entregaré en todo caso.
No rendiré. I enhorabona per l'atreviment, també.
Gràcies.
Sí.
Bueno, és una vocació,
Doncs tornem a l'acceptació en relació, per buscar més sinònims, no?, d'aquest rendir-se. Per exemple, vosaltres us deveu trobar, totes tres també, molta no acceptació dels diagnòstics.
A veure, una persona pot tenir un gran xoc traumàtic, que aquest és un dels grans temes, no? Si et diagnostiquen d'una malaltia que t'està afectant la salut directament, això és una bomba que t'ha caigut aquí al costat o a sobre. Llavors, això primer ho has d'entomar. Depèn de la teva personalitat, com diu molt bé la Emma, doncs tu tindràs una disposició a acceptar-ho abans, mitjà o més tard, Perquè això, diguéssim, té que veure amb la teva, dit d'una forma resumida, amb la teva capacitat d'acceptació de la teva realitat de vida. Segurament ja forma part d'un perfil de personalitat que li costa molt acceptar la seva vida i, sobretot, certs aspectes que a l'ego no li agraden, no? A partir d'aquí, l'acceptació és un procés, com he dit abans. És difícil per tots acceptar algú que ens està d'alguna manera condicionant tota la nostra vida en totes les nostres àrees, i això s'ha d'acompanyar i s'ha de treballar perquè es pugui, no, d'una forma amorosida, anar entenent i entrant d'una forma profunda en la realitat, però en les diferents realitats teves, no? I les nostres realitats tenen moltes capes. I aquí ve també entendre que tot depèn dels teus nivells de maduresa. Si tu tens una personalitat més madura, això et anirà a favor. Si tens una àrea emocional també una mica més madura, també. Però sobretot, si tens una dimensió espiritual madura, això realment és el que et farà una base de més nivell de consciència per poder entrar en la teva realitat. Perquè aquí, clar, fins ara potser ho hem tocat de cantó, no? Però aquí el tema està en el que ens passa a nivell físic, en el que ens passa en la nostra personalitat i, sobretot, què passa amb el nostre nivell de consciència, no? I quin nivell de consciència tenim, que d'això no se'n parla, ja sé que també és una àrea, en el fons, molt pionera, però el tenir consciència de tu mateix, dels teus processos i de la teva personalitat, això és el que et fa ser una persona estar més madura i més capaç de connectar amb la realitat i, per tant, de poder acceptar. Però això, cada persona t'arriba a la consulta amb el seu moment vital i l'has de poder acompanyar segons les seves condicions amb el millor que puguis, no?
I su nivell de consciència.
Exacte, exacte.
Anònim. No importa quan has avançat pel camí equivocat. Torna.
Diu Julia Keller en el seu llibre sobre la rendició que la vergonya de vegades és un motivador poderós. No només la vergonya que podem interioritzar si ens donem per vençuts, sinó també la vergonya que sentim si pensem que hem decebut els que creuen en nosaltres, com els nostres pares i entrenadors. Per evitar-la és possible que ignorem de vegades els senyals del nostre cos que ens avisen, per exemple, que és hora de descansar. És a dir, moltes vegades no hi ha rendició o no hi ha acceptació o no hi ha llançar la tovallola o el que sigui, és a dir, un canvi de tots els que estem parlant avui per vergonya.
Sí, és veritat que la vergonya pot ser un obstacle, però alhora també cal comprendre-la, no? Perquè moltes vegades al darrere de la vergonya hi han creences sobre un mateix, no? És a dir, el que o fins on haig d'arribar o l'imatge que els altres tenen de mi i renunciar implicarà, doncs, no arribar a les expectatives, no? O que em vegin d'una altra manera o haver de reestructurar creences pròpies, insisteixo, sobre un mateix. Llavors, sí que per una banda és veritat que la vergonya pot dificultar el donar aquest pas, no?, de renunciar, però també cal escoltar-la en el darrere i potser sanar aquestes creences o ferides que d'alguna manera estan fonamentant aquest sentiment. Llavors, el fet de les senyals del cos, també crec que, bueno, de vegades quan un té un propòsit, no?, i té en el cap aconseguir doncs qualsevol un objectiu important, moltes vegades és veritat que pot ser que es desconnecti del cos perquè necessita mantenir-se funcional, malgrat que el cos li demana descansar o abaixar el ritme, però potser necessita, per pressions, per les circumstàncies, necessita arribar allà. Llavors, bueno, jo no catalogaré com a negatiu ni positiu el no escoltar els senyals del cos, sinó potser cal comprendre el per què no s'han escoltat, igual que cal comprendre, doncs, què hi ha al darrere de la vergonya.
Claro, porque la vergüenza tiene que ver mucho con el desconocimiento propio, o sea, como que tienes ausencia de tu valor personal. Entonces, en ese momento le estás dando un poder al exterior superior a tu propio valor. Entonces, esto es importante, ¿no? Y a veces cuando alguien tiene vergüenza digo, tú olvídate que hay alguien, estás tú regalando lo que tienes que decir. ¿Sabes?
O sea, sí, vostè puja l'autoestima en qüestió de segons, Emma, eh? És ràpida,
bueno,
ràpida,
todos somos, ¿no?, seres únicos y excepcionales.
Efectivament, no? Sí, sí. Però vull dir que és veritat, és veritat, és una veritat com un temple, no? Però no ens han educat així.
Claro, todos tenemos nuestra parte genuina, auténtica, valiosa. Es que esto es importante también.
també és veritat, no, Gaspar, com a, en la línia del que comentaves, que, ostres, que dolorós deu ser sentir que decepciones algo important per tu, o sentir que tu et decepciones a tu mateix. Llavors, no, no és tan fàcil deixar-ho a un costat, no, deixar-ho a banda i vinga, em rendeixo, m'entrego, no. I tot això és un procés, no, i una de calibrar quan toca rendir-se i quan toca seguir perseverant i amb la tenacitat pel davant. Però cal veure, doncs, el dolor o el cost emocional que pot suposar donar aquest pas de rendir-se.
De fet, amb aquest tema, que és el que també volia comentar, que és molt important, la vergonya que un pot sentir, d'alguna manera, tirar la tovallola, perquè la major part de pacients que a mi m'han dit, escolta, Eva, jo ja en tinc prou, vull dir, ja tinc prou de tractaments, ja tinc prou de tot el que estem fent, jo per mi ja ho deixaria, però no vull decepcionar en els meus familiars, no? Que té que veure amb aquest tema de decepcionar, de sentir vergonya, de sentir que el teu valor, que és el que tu sents, en realitat no té valor, no? No té el mateix valor que els dels altres. I, de fet, jo m'he trobat moltes vegades fent destraumatització de la impactació traumàtica dels pacients, i el que més s'hi fixen en la seva ment és les cares d'esperança que posen sobre el pacient, de fes el que et diu el metge, sobretot perquè no ens decepcionaràs, no? És com, és aquesta pressió implícita que en la pròpia persona, sigui en un tema de malaltia, sigui en un tema de, jo què sé, de professió, de carrera, jo què sé, que un està fent alguna cosa que fa potser una mica per inèrcia o perquè li diuen que vagi per allà i, bueno, més o menys ja li sembla bé, però quan comença a contactar amb si mateix diu, bueno, doncs jo d'això ja en tinc prou. Però, clar, la por i la vergonya de la decepció que significa per part dels altres, no? Això és, clar, aquí cal molt de coratge també, no? Cal molt de coratge per poder fer aquest pas, i és molt difícil, com bé diu la Maria, no? Això cal un procés de treballar amb molta ferida i sobretot el valor, no?
Sí, està d'acord l'Imma Barthe?
Bueno, yo creo que la mente condicionada está siempre ahí,
siempre
haciendo de las suyas, y las expectativas al final se basan en la comparación, y eso es todo menos libertad de ser. Entonces no nos educan en esta libertad de ser. Fíjate que ahora, he apuntado, vuelvo a lo de rendirse, ¿cuál sería la máxima rendición que creo en este caso es peligrosa? Es, por ejemplo, el suicidio, que sería para otro programa. Pero hay gente que yo he tenido personas delante que se han querido rendir quitándose la vida, que yo respeto, porque eso es una decisión. Lo que pasa es que yo digo, ostras, no sé, podemos hacer algo más. Yo en los 30 años que soy psicóloga, tengo la gran suerte de decir, he visto muchos que no he vivido suicidios, y sí que he vivido personas que tomaban esa decisión y que te lo argumentaban, que es una rendición también, que sería como ese tirar la toalla, que es el lado oscuro de la rendición, como si dijéramos, cuando hay muchas cosas que puedes hacer, que no tengan que ver con, pues, o sea, con tu libertad de ser. ¿Quién quieres ser en este viaje que llamamos vida libremente?
Sí, sí. Hem d'anar acabant, ens queden 3 minuts. Tornant per acabar a l'acceptació, ho dic també per obrir una mica més també el ventall. No sé si esteu d'acord amb mi que hem d'acceptar les situacions quan no les podem canviar. No ens queda un altre remei que acceptar-les.
Sí, total.
Però, en canvi, quan podem fer-hi alguna cosa, no les hem d'acceptar, no cal acceptar-les, no? Ho dic també per obrir una escletxa de llum, no?
Clar.
I que cadascú pugui preguntar-se fins a quin punt ha d'acceptar una situació o rendir-se o no, no?
Així és, home, és que quan hi ha coses a fer,
claro,
el més, diguéssim, òptim és intentar fer, no?
El
problema,
exacte.
La intenció i el propòsit.
Claro.
Exacte. El problema,
no, el sacrificio
aquí,
y la lucha o el esfuerzo, que es otra cosa que es terrible.
Sí.
No.
El problema
intención
aquí,
y propósito.
Però el problema aquí més important, que és el que deia més al principi la Maria, és com quan un realment ja no hi ha més que fer i un té empecinamiento, no? A mi em surt en castellà aquesta paraula perquè no en trobo una en català, deu ser-hi, però no la sé. Hi ha un empecinamiento que surt és delirant, no? I llavors aquí és on un es fa mal, no?
Bueno, pero si el apego a la materia, perdón,
clar,
llamándole a lo mecánico
de tu
cuerpo.
Sí, té que veure amb l'apego.
A l'existència mecànica.
I amb la falta de consciència d'altres dimensions, claro, i altres aspectes.
Vostè, Emma, si em permet una pregunta personal, entendré que no la respongui, però jo li faig la pregunta. És, o sigui, vostè té aquest apego, aquest aferrament, ha aconseguit desvincular-se una mica d'aquest aferrament que en major o menor mesura tenim tots cap al cos físic, la vida, bueno, que copsen els sentits?
Claro, es que es lo único que es real. La única cosa que sabemos es que nos vamos. Es la única verdad que esto es un viaje. Fíjate que ahora hacen esto de preservar la vida. Digo, madre mía, qué apego al cuerpo. Que se, ¿cómo se dice? Es que por nuestra crión. Digo, madre mía, esto ya es la barbaridad. O sea, es todo menos la liberación de la vida mecánica, que está muy bien, pero no sé. Yo siempre digo, no sé, nos liberamos del último de los confinamientos.
El del cos.
Sí. Está bien la experiencia, sí. Pero bueno, no te apegues tanto.
És l'Emma Abarte, són la Maria Rufino i l'Eva Juan. Les trobareu a totes tres fàcilment a la internet, xarxes socials. Gràcies, senyores, per haver vingut a l'Ofici de Viure.
Gràcies.